són reaccions naturals, però denoten que aquell organisme està patint una falta d'oxigen. Aleshores, doncs, penso que està bé adonar-se'n i està bé corregir-ho, reaprendre a respirar, perquè els nadons ve que respiren per la panxona, tranquils i bé. I nosaltres ja ho hem perdut. Les presses, els neguits, l'atenció, ens han fet perdre aquest ritme natural de respiració.
Ara feies referència als nadons i a la panxa, que se'ls infla i veus que tranquil·lament respiren, no? Però abans també parlaves dels pulmons, llavors hem de respirar més pel pit, per la panxa, com és la correcta respiració un cop inspirem pel nas, no?
Aquí en ioga parlem de la respiració completa, que comença a nivell del diafragma, per entendre'ns seria per la panxa. No és realment a la panxa, no hi ha pulmons, però sí que just a sobre de l'estómac tenim el diafragma, que és el múscul més fort, el que ens permet fer aquesta manxa d'agafar i treure l'aire, no? Com aquest impulsador de la respiració. Aleshores, si mirem un atlas d'anatomia, podríem veure que els pulmons són molt estretets per dalt i molt amples per baix. Vol dir que és per baix, és per la zona tocant a l'abdomen, tocant al diafragma, que el pulmó té més capacitat. I en canvi per dalt en té poca. I molta gent respira molt per la part superior, per la part alta dels pulmons, que és on menys capacitat d'intercanvi hi ha, d'oxigenació. Per tant, hem de reaprendre a respirar cap avall, cap a la panxa. I si ens demanen de fer una respiració profunda, fixar-nos en la panxa. Que la panxa en realitat no té pulmons, però sí que inflant una miqueta la panxa ajudem a que aquesta respiració sigui més profunda. I a partir d'aquí, evidentment, s'ha d'utilitzar tota la capacitat dels pulmons. A baix, al mig i a dalt, però sobretot a baix, que és la part més ampla, la que té més alveols, on es fa millor l'intercanvi gasós. I jo us proposaria, de vegades, simplement relaxant-te, com hem parlat en un altre moment, doncs ja es fa aquesta respiració profunda de forma natural. Per exemple, si tu t'estires a terra i vas notant que el teu cos, imagina't que estàs a la platja, per exemple, a la sorra. Saps que la sorra, aviat quan t'estires, agafa la forma del teu cos, s'adapta, no?, al teu cos. Si tu t'estires a terra, d'entrada trobaràs una superfície dura i rígida, però si et vas relaxant, sembla que estiguis a la platja. Sembla que el terra agafi la forma del teu cos, els talons s'enfonsen, les natxes, com un motllo, no? A la que notes això, la teva respiració canvia. És a dir, que a la que comences a afluixar el pes del cos i deixes que s'adapti al terra, ja veuràs que de seguida la respiració es fa més lenta, més tranquil·la i més abdominal, més cap a la panxa. Això demostra que hi ha un factor nerviós o de neguit que a la que s'allibera tu tornes a respirar bé.
Molt interessant tot plegat, Swami Nidanda. Vols afegir alguna cosa més sobre això o ho deixem aquí?
Bueno, la diferència entre respirar bé o malament és parlar de salut o de malaltia, o de no salut, com vulguis dir-li, eh? Si respires millor, viuràs millor, tindràs millor salut.
Carai, en una ciutat això es fa més difícil, eh?
Una altra cosa important és aprofitar les hores del matí. Això sí, perquè és quan hi ha més oxigen circulant, i mai les de la nit. Sabeu que l'oxigen ens el donen les plantes, la funció clorofílica que la fan les plantes, els arbres, tot el que és verd, amb la llum del sol. Llavors, quan és de nit no hi ha tant d'oxigen. Els arbres i les plantes respiren igual que nosaltres, és a dir, que produeixen diòxid de carboni. En canvi, quan hi ha llum de sol, fan oxigen per nosaltres. Totes les persones que treballen de nit tenen una mancança d'oxigen, per això van més cansades. Així que sempre és recomanable fer les activitats a l'aire lliure, amb llum de sol, amb llum de dia, perquè és quan més oxigen podem trobar.
Moltes gràcies, Swami Nidanda.
De res, una abraçada.
El Compromís Ciutadà, un programa sobre canvi de paradigma social i nova consciència.
I ara, després de la Swami Nidanda, una de les entrevistes que més ens ha sorprès al llarg d'aquesta temporada, Joan Salicru, qui ens va venir a parlar de l'agricultura biodinàmica. Recorda que aquest és un especial de Setmana Santa i que t'acompanya servidor el meu nom, Joan Ortiz i Serra. Avui, agricultura biodinàmica. I li dic al nostre convidat. Encara recordo aquella escarola, eh?
Sí?
Aquella escarola que em vas fer provar.
Sí.
Et vaig dir, està amanida o no? Dius, ja ho té tot posat, aquest, i no estava amanida.
No.
No està... I, en canvi, tenia aquell gust intens, eh?
Clar, tenia vitalitat.
I em dius, és que no la lligo. Quan la lligues, què em vas dir? Que les canyes, o no sé com?
Sí, si la lligues, amarga. Clar, sí. Si la maltractes, una escarola amarga.
Avui parlem d'això. Recordeu, amigues, amics, que fem ràdio lliure a favor dels grans ideals de l'ésser humà, ràdio per canviar el món, i que ho fem amb l'única complicitat de la ciutadania al preu d'un euro al mes. Ajudeu-nos a fer ràdio amb un euro mensual entrant a teaming.net/elcompromisciutadà. Teaming, acabat amb ing.net/elcompromisciutadà. Ara mateix, si en teniu l'oportunitat, perquè aquest programa pugui créixer i tenir cada cop més i més força. I tornant al tema, en Joan Salicru és pagès biodinàmic. Bio què? Estrany, eh? Biodinàmic. Són paraules estranyes, d'aquestes que aprenem aquí en el programa. El que sí sé, però, és que en la seva manera de viure i de treballar al camp procura prendre consciència i jugar amb les energies del cosmos, les de la Terra i les de la persona. I si ho aconsegueix, el resultat és el d'aquelles verdures tan gustoses que cada cop estan desapareixent més dels nostres mercats. Joan Salicru, com dèiem, benvingut.
Benvingut, gràcies.
Què podríem dir de l'agricultura biodinàmica? Com la definiríem? Aquesta és la pregunta obligada, no?, per anar situant els nostres oients.
Bé, l'agricultura biodinàmica es basa en la interacció del cosmos i la Terra, i llavors l'home ha de fer que tot funcioni com un ésser viu.
Oh, ho has explicat molt ràpid, però això sembla complicat, no?
No, és perquè, perquè ja ho deia l'Steiner, no?, que l'agricultura biodinàmica es basa molt en l'observació, observar tot el que envolta a l'hort, observar el cosmos i interactuar amb la Terra.
Per tant, d'alguna manera ens fixem també amb el cel, per exemple, amb els astres, amb la Lluna, amb els planetes, quan mirem l'hort.
Sí, sí, ens fixem amb la Lluna, els planetes, les constel·lacions, la intel·ligència de la Terra, què ens està dient...
I d'altra banda, no maltractar la verdura, com apuntaves, amb l'escarola, que si no, amargueja.
Sí, no maltractar la verdura i tampoc maltractar la Terra. No maltractar-la amb cap agent químic, amb cap agent mecànic, ni amb la teva pròpia trepitjada.
Ni amb la pròpia trepitjada. S'ha d'anar molt de compte, per tant, a l'hort.
Sí, sí, sí. Per exemple, ara, que s'acosta el fred, a finals d'aquest mes vindrà el fred fort, no? Doncs llavors ara estem abrigant la Terra, perquè la Terra és un ésser viu, l'estem abrigant amb el que hi ha ara a la finca, no?, que són fulles dels arbres, hi ha branques d'alzina, perquè nosaltres, com que anem abrigats, doncs la Terra també se l'ha d'abrigar per mantenir la vida que hi ha, no?
Caram, i llavors aquestes fulles es posen a sobre o es fa alguna cosa amb elles?
No, es posen entremig dels cavallons, perquè al passar entremig no maltractem la terra i a la vegada protegeixi la crosta, la pell de la terra.
Caram, i el mateix amb les branques de l'alzina?
Igual, el mateix, sí.
I llavors quina diferència hi ha? Aquesta m'imagino que és la segona gran pregunta que et fan quan... en el moment de parlar d'això, que és quina diferència amb l'agricultura ecològica, no?
Bé, l'agricultura ecològica és un tipus d'agricultura que, bé, bàsicament s'assembla bastant a la convencional en quant al tractament de la terra, però tot el que es tira la verdura no és química. Llavors, tu et menges una verdura sana, però... tampoc vol dir que sigui vital.
I què vol dir que sigui vital?
Vital vol dir que, com he dit abans, tu treballes de manera que tota la finca actuï com un cos viu. Llavors, això es fa de manera que no només no tires agents no químics, sinó que tires la pròpia naturalesa que hi ha al voltant de l'hort, sigui ortiga, sigui cua de cavall... els fems, per exemple, han de ser la pròpia finca, o sigui que tot interactuar amb tot el que tens al voltant, de manera que obtinguis la màxima vida de la terra i a la vegada de la verdura.
I quan un es nutreix d'aquestes verdures que surten d'un hort, que és una unitat, com dius. Es posa mai malalt?
Home, ajuda a no posar-s'hi malalt. Perquè, clar, al ser una verdura vital, tu ets un ésser viu. Tu t'interessa menjar éssers vius.
Clar, menjar la vida.
Menjar una verdura vital o una fruita o carn, el que sigui.
És molt nou aquest concepte, per, crec que per la majoria de nosaltres, de que sigui vital un aliment. Clar, potser és una redundància, potser és molt lògic, no? Però crec que no ens hem parat mai a pensar en profunditat que estem menjant vida, no?
Bé,
no?
Estem...
I amb aquest grau de profunditat... Com
bueno, jo aniria més enllà, no? Un hort biodinàmic, una finca biodinàmica, és un punt de llum. O sigui que tu captes llum, però tu tornes llum. I és un donar i rebre.
Caram.
Llavors, sí, és... Va, per això es diu que l'agricultura biodinàmica va una mica bastant més enllà que l'ecològica. El que passa que, és clar, per entrar a la biodinàmica és preferible primer començar per l'ecològica i llavors ja és el procés, és el teu procés personal si arribes fins a la biodinàmica.
Això per, també... Acaba.
Perquè és créixer com a persona i créixer amb la terra. És la, són les dues coses.
Aquest punt m'interessa bastant. Hom creix mentre es fa créixer l'hort, però creix en quin sentit? A nivell intern, a nivell espiritual?
Sí, a nivell personal. És una transformació de la persona. Si tu no pateixes una transformació, un canvi, no pots entrar dintre l'agricultura biodinàmica.
En Joan Salicru ens pot parlar d'alguna experiència d'aquestes que es pugui explicar, eh? De quina manera el camp transforma la persona?
Sí, perquè quan comences a viure en harmonia amb tot l'hort, doncs llavors tot aquest, per exemple, el calendari biodinàmic, molts dies ja fas coses que estan al calendari. Sí, quan tu entres en harmonia, veus que l'escarola, si la maltractes, amargueja, veus que si no plantes, per exemple, amb les verdures aixecades, no plantes amb cavalló, no tenen tanta energia etèrico-vital.
Etèrico-vital.
Clar, és que...
Ostres.
La terra et va ensenyant, no? Si veus, per exemple, que et surt una flor amb 5 pètals, doncs ja veus que hi ha la interacció de Venus. Si surt una fulla amb 3...
Amb el número 5, Venus?
Sí.
Ah, sí?
Sí.
I si surt una fulla... Què
si surt una, per exemple... Mira, posé l'exemple de la visita que vaig fer dissabte passat a una escola, a Bressol, només amb la informació que pot donar el nen a la terra, ja surt la planta corresponent.
A veure.
El nen és mercurial, perquè es mou molt, no? Sobretot els nens petits. Doncs què hi havia en el jardí sense haver sembrat? Trèvol de 3 fulles, que és mercurial. Tan sols amb la informació que dona el nen o la persona, surt la planta espontània corresponent.
Ostres!
Conforme et sents tu, la terra ho nota. No cal sembrar i plantar. I ella ja rep aquesta informació.
Caram, això és molt interessant, eh?
Sí. Però
això va una mica més enllà, o molt més enllà del que es deia que les plantes cal parlar-los, no?
Sí.
Va molt més enllà, perquè...
Tu pots fer un treball d'observació goetiana, per exemple, amb nens adolescents de 14 a 15, 16, 17 anys, però es nota molt quan fan el canvi, observar una flor i ells identificar-se amb aquella flor i tu pots saber com és aquell nen. Per exemple, l'any passat a l'Institut Sant Esteve vam fer una experiència amb nois i noies de 14 i 15 anys.
Perdó, l'Institut Sant Esteve d'on?
De Palau Tordera.
De Palau Tordera.
Sí, allà sota el Montseny. Uh-huh. I clar, va sortir, per exemple, una nena que es va identificar amb la grosella. La grosella té els 4 pètals, 2 oposats totalment,
sí.
I Mart està 2 anys davant del sol i 2 anys darrere del sol,
sí.
Oposats, en forma d'oposició. Doncs què vol dir? Que sabent que aquella nena li agrada aquella planta, saps que aquella nena serà innovadora, creativa, i realment doncs va coincidir.
No m'ho puc creure.
Sí. Clar, tu et pots identificar amb això.
Caram.
Per exemple, si en una casa abandonada d'un poble surt molt de plantatge, vol dir que allà ha passat alguna cosa, algun accident o alguna cosa. Per què? Perquè és una planta dels sustos. O sigui, en funció de la informació que rep, del que ha passat allà, o el que t'ha passat a tu,
sí,
doncs
sí, sí,
pots
sí.
saber si aquella persona ha tingut un accident o pots saber moltes coses del lloc, no?, de l'entorn.
I el tema productes per la terra no són químics. Per tant, amb què estem treballant?
Home, per exemple, amb la meva experiència estem treballant amb els compost biodinàmic. Que, o sigui, tot, així com tractes la terra com un ésser viu, tot el que tu li poses a la terra ha de ser viu, no sí, pot sí, ser sí. mort. Mm-hmm. Llavors, quan tu poses compost a la terra, tu alimentes a la terra. I la terra li dona a la planta el que necessita.
Però a vegades ja té cucs i no és necessàriament biodinàmic i serveix.
Bueno, la terra, ja, i si hi ha vida, hi ha cucs.
I per tant és biodinàmic. I per tant és biodinàmic.
No. Aviam, una terra vital equilibra tot. Uh-huh. Equilibra tant els fongs com les plagues. Quan tu recuperes una terra morta, al cap de 3-4 anys, si fas les coses seguint les pautes de l'agricultura biodinàmica, la pots recuperar i aquesta terra no tens plagues, perquè la terra ho equilibra. La terra equilibra, deixa anar el que sobra i agafa el que li fa falta.
És que avui hem dit que faríem la revolta, diguéssim, o parlaríem de formes de fer la revolta, i aquesta és una, però claríssima, silenciosa, no violenta, però que va fent, eh?
Però ja has de creure. És una filosofia que ja has de creure.
És una manera de viure,
manera
treballar
de viure.
El camp així.
Sí, si has de tenir paciència i no pensar només en que colliràs tants quilos, colliràs tant... No, és anar generant vida a tot l'entorn de lo que és la granja biodinàmica. Mm-hmm.
I en Joan Salicrum comentava, he portat aquí un sac de compost biodinàmic fet amb vaques, diu, jo tinc vaques a casa.
Sí, tinc una vaca i, bueno, vaca i dos vedelles petites, sí.
Uh-huh. I amb això fas el compost?
Sí, em miro de que mengin tot el que, per fer un bon compost, han de menjar tot el que mengem nosaltres, tot el que genera l'hort, han de menjar elles per fer un bon compost.
I quins altres preparats així es fan per la terra?
Sí, a part de tractar la terra com un ésser viu, sí. Que ja guanyes molt, recuperes molt la terra, llavors hi ha els preparats pròpiament de la biodinàmica, que són els que exigeix ja la normativa Demeter, o tampoc no cal tenir el Demeter per aplicar els preparats, no?
Que seria l'oficial, no? El
sí.
Demeter és el que et diu...
És el segell oficial de la biodinàmica.
Val.
Jo me'l vaig treure per diferenciar-me de la resta, perquè fem servir un mètode una mica diferent, no? Uh-huh. Llavors, ja dintre dels preparats per vivificar la terra, hi ha el preparat 500, que és banya de vaca amb fems de vaca.
Caram. I com es fa això, aquest preparat?
Aquest preparat es fa a la tardor, al voltant de Sant Miquel, que és quan comença l'inici de la vida de la terra. Llavors, aquest preparat s'omple, la banya s'omple amb fems de vaca i s'enterra a terra, a 40 centímetres fondo, i agafa la informació des de Sant Miquel fins a l'abril. Llavors, a l'abril es desenterren i es fa el preparat de llum, que és banya de vaca amb quars, que aquest serveix per donar llum, més llum a la terra,
però,
i a les plantes.
I com s'aplica això sobre la terra?
Sí, per exemple...
Però una cosa és el tenim enterrat, el desenterrem i llavors com...
Bueno, bé, llavors es fan unes boles de 100 grams, perquè una bola, de, per exemple, el preparat 500, són 100 grams per hectàrea de terreny. Llavors això es dinamitza durant una hora dinamitzat.
Què vol dir dinamitzar?
Dinamitzar vol dir, la paraula biodinàmica ho diu, no? Bio, vida, sí. Dinamis, energia. Uh-huh. Dinamis és dinamitzar cap a un cantó i cap a l'altre, de manera que aquest preparat, quan es tira a la terra, sigui viu, també.
Sí.
Perquè què volem? Volem vivificar la terra.
Sí.
Va, llavors, doncs, si vols fer-ho bé, doncs es tira amb dia fruit. Amb dia fruit, per què? Perquè el que vols obtenir tu de la terra és fruits.
Amb dia fruit. Ara hi anirem, això, perquè també tinc entès que hi ha un dia arrel, un dia fulla, un dia aigua. Ara hi anirem, però acabem amb això. Això seria el preparat 500.
El 500, sí. Llavors hi ha el preparat Mariatun, que es fa servir, el va treure aquesta senyora que va morir fa poc, la senyora Maria Tun, que es fa servir en finques que no hi ha bestiar. Eh? I jo també l'aplico, també em faig amb els meus temps, perquè perquè així em descomposa abans les restes vegetals que poso enmig de l'hort. Me'ls descomposa abans i tinc molta més vida a la terra.
Accelera el procés.
Accelera el procés, sí.
I en què consisteix aquest preparat?
Aquest preparat s'agafen 5 cubells de fems de vaca, 3 quarts de quilo de basalt i 100 grams de clova d'ou. D'ou ecològic.
Llavors, de gallina, pot ser de gallina.
Sí, de gallina, sí, però ecològica. Llavors això es barreja durant una hora i es posa dintre una bota de roure.
Sí.
I llavors, en aquesta bota de roure, en aquesta bota es posen els 6 preparats del compost.
Sí.
Els mateixos preparats que es posen en el compost es fa el preparat de Maria Tun. Mm. Aquest Maria Tun porta els mateixos preparats que els fems biodinàmics.
L'agricultura biodinàmica és l'alquímia de la terra, en definitiva, o com a mínim l'espagírica, no? I això de la fulla i del dia fruit... Avui és un dia fruit, no?
Sí, avui és un bon dia per fer aquesta entrevista.
Sí? Menys mal que l'hem encertat.
Sí, sí.
De fet, no sé si havia de ser avui o havia de ser un altre dia, però va ser dues dies. Sí. El dia bo és el dia 20, que és...
Sí, jo ja et vaig comentar que abans de quedar amb tu havíem de mirar el calendari.
El calendari.
Sí, sí, perquè encara que fos dia fruit, però hi hagués un quintil o una quadratura, també es pot fer. Però
estem
igual,
parlant d'astrologia.
Però igual, imagina't tu, em hagués que perdo el tren o se'm rebenta una roda. Això sol passar amb dies així que ja són dolents. No?
Ja, ja, ja. Avui és un dia fruit, per tant, va bé per fer aquesta entrevista.
Sí, no hi ha cap impediment, és dia Leo, no hi ha perill de pluja, no hi ha cap perill de quadratura ni cap quintil, i és bo per fer això, sí. I ha arribat bé, ha arribat bé, i tot perfecte.
I fantàstic. I després també pot ser un dia flor, un dia aigua, un dia fulla o un dia arrel.
Sí.
I això com s'explica, no?
Sí, per exemple, el calendari del pagès només mirava la lluna, i aquí es mira la lluna i les constel·lacions, a més dels planetes i el sol i tot això, no? Per exemple, la lluna va... Com que estem parlant d'horta, la majoria de les verdures d'horta interactuen amb la lluna. Llavors tenim... La lluna va donant voltes,
sí.
Ara està en posició descendent, però llavors també està en posició ascendent. I cada dia passa per diferents constel·lacions. Per exemple, avui que passa per dia fruit, doncs com que estem amb lluna descendent, és un bon dia per trasplantar el planter que hagin fet el llavorer, o, per exemple, si volem plantar cebes d'hivern, doncs avui, per exemple, és dia fruit, avui no ho faríem, però ho faríem amb dia real, el dia 22, dimecres. Per què? Perquè el ser lluna descendent, dia decreixent, perquè és la tarda, i lluna decreixent, reforcem l'arrel. Ha de coincidir els tres elements.
Caram!
Si, per exemple, s'acosta la lluna plena, veus? El dia 16 era lluna plena.
Sí, la setmana passada.
La setmana passada, doncs nosaltres vam aprofitar des de dissabte, diumenge, dilluns, dimarts i dimecres per sembrar tot el que és pèsols i faves. Perquè uns dies abans de lluna plena germinen abans perquè la força de la lluna entra amb més força a la Terra i surt amb molta força. Llavors germinen abans i tenen molta més... Té molt més cos etèric i vital.
Joan Salicru, a la ràdio hi ha la dictadura del temps i ja se'ns està passant l'hora. I hem de posar el punt i final. Però no podem posar-lo així com així. Has de venir un altre dia. Hem de parlar de moltes més coses.
Encantat.
Perquè és superinteressant. Perquè tu has servit i serveixes a grans restaurants del nostre país, que se n'adonen del gust i de la intensitat dels seus productes.
Sí.
I hi ha moltes altres més coses que m'agradaria que parléssim. Deixem passar uns dies i tornaràs a venir.
Ah, i un sisplau. Sí, sí.
Sí, crec com que els oients també ho agrairan.
Sí, mirem, el, triem un dia el calendari.
Això,
i ja
això,
està.
Això mateix. Ara ja sé com s'han de triar els dies.
Te l'has de comprar, eh?
Sí? Ah, bueno, ah. Doncs ara m'ho expliques. Quan acabem el programa, que ja falta poquet. Joan Salicru, pagès biodinàmic, superinteressant, tot plegat. No posem el punt i final aquí. Fem no. un punt i a part i seguim en un altre moment, d'acord?
Molt bé.
Gràcies.
A tu. Adéu. Bona tarda.
Dirigeix i presenta Joan Ortiz i Serra. El punt de llum, amb Enric Tintorer.
Estimat amic Enric Tintorer, com estàs?
Bé, Joan, encantat de saludar-te.
Sí, avui es produeix un aniversari.
I
avui es comença a produir l'aniversari, perquè no va ser d'un dia només, sinó que en va durar molts, no?
Sí, va durar 3 mesos. Avui es commemora el 20è aniversari del genocidi de Ruanda. Uh-huh. D'abril a juliol, els membres de l'ètnia Hutu varen matar més de 800.000 persones de l'ètnia rival, els Tutsis. Uh-huh. Els Tutsis, en un esclat d'odi acumulat durant molts anys. És realment dolorós imaginar-se una barbàrie així. Potser la pitjor, però sens dubte la pitjor, des dels genocidis dels jueus a la Segona Guerra Mundial, a mans dels alemanys, dels nazis. Realment, això em fa pensar que l'odi i la ira són els dos grans enemics de la persona i de la humanitat. A escala global, són els causants de grans tragèdies com les que hem esmentat, de moltes més. Però a escala individual, tots ho sabem, poden generar també molta violència i molt dolor. Per això, a nivell personal, no és bo acumular l'odi, ni deixar que creixi a la nostra ment, ni que s'escampi més enllà. Avui m'agradaria llegir-te unes paraules de Paramahansa Yogananda que ens poden ajudar a eliminar l'odi que pugui haver a les nostres vides.
T'escoltem, Enric.
Diu així: allò que dones torna cap a tu. Odia i rebràs odi. Quan et deixes envair per pensaments i emocions inharmònics, pensa que et destrueixes a tu mateix. Per tant, per què odiar o enfadar-se amb algú? Estima els teus enemics. Per què bullir d'ira? Si et poses furiós, sobreposa't a l'acte. Ves a fer un passeig. Compta fins a 10 o fins a 15. Pensa en alguna cosa bonica. Procura distreure't amb alguna cosa agradable. Perdona a l'altra persona. Però desisteix a l'acte del desig de venjança. Pensa que quan estàs enfadat, el teu cervell crema. S'altera el funcionament de les vàlvules cardíaques. I tot el teu cos perd vitalitat. Així doncs, irradia pau i bondat, perquè pensa que la pau i la bondat és la teva naturalesa real, la imatge de Déu dintre teu. Llavors, ningú ni res podrà pertorbar-te.
Tan senzill i tan complicat, a vegades, però almenys està al nostre abast. És amb nosaltres mateixos que ho podem fer, no?
Sí, senyor.
En fi,
així és.
Enric, moltes gràcies per aprofitar el panorama d'actualitat, per extreure'n una lliçó espiritual i compartir-la amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Pel teu punt de llum. Que vagi bé. Bona tarda.
Sí, bona tarda, Joan.
Adéu, Enric.
I fins aquí aquest especial. Gràcies a tots per la vostra atenció. Desitjos d'una molt bona Pasqua de part de qui us ha estat acompanyant. Joan Ortiz i Serra. Adéu.